El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
L'actualitat política gira aquests dies al voltant dels pressupostos que acaben de passar la primera fase del procés d'aprovació, amb els vots favorables del govern, el PSC, la regidora Marta Morell i també de Junts per Sabadell. És una de les qüestions que volem comentar avui al Cafè de la Ràdio i moltes d'altres, en conversa amb el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Què els ha faltat en aquests comptes, que en parlàvem ahir també una força estona al debat de política, perquè hagin comptat amb el suport de Ciutadans?
Bueno, primer situar quins són els acords d'investidura, no? Quan el 2019 ja va pactar el PSC, llavors Podem, i ara la regidora no escrita Marta Morell, amb Junts per Sabadell, que feien els pactes, no? Que deien, van pactar sous i assessors a canvi d'estabilitat, ja sabien que tots els pressupostos i totes les ordenances fiscals es pactarien amb Junts i no amb ningú altre. Per tant, tampoc hi ha hagut una voluntat del govern per intentar veure si altre grup es podia abstenir o fer una mica més de consens, sinó ells tenen els 14 i tiren pel dret, que és molt, molt legítim. Dos, uns pressupostos que ja neixen golpejant a les famílies i les empreses amb pujades bastant brutals dels impostos i les taxes municipals. Dos, que són uns pressupostos molt irreals, perquè tots els organismes internacionals diuen que Espanya no creixerà com diu el govern d'Espanya que creixerà. Les previsions d'aquest pressupost estan basades en el que diu el govern d'Espanya, que hi ha cap organisme internacional s'ho creu, i després hi ha contemplat en la partida d'ingressos d'aquest pressupost l'impost de la plusvàlua, que ara mateix no existeix, i per tant és irreal aquesta partida d'ingressos que contempla el pressupost de l'Ajuntament. I això no ho diem nosaltres, eh? Ciutadans ho diu a l'informe d'intervenció que està annex al pressupost del govern municipal. Per tant, o ens acabaran pujant més els impostos o hauran de recortar, de retallar alguna partida que no ens ho han dit.
Hem parlat molt dels números en global. A mi m'ha faltat sentir quins projectes creu Ciutadans que el govern hauria d'haver posat a nivell d'inversions, eh? On hauria d'haver posat diners directes perquè aquests comptes anessin on cal, segons Ciutadans, a la ciutat, no?
Bueno, nosaltres sempre diem que ja fa molt de temps, eh? Que aquí a la ciutat passa una cosa molt, molt curiosa, que és que portem 40 anys d'ajuntaments democràtics governats per partits d'esquerra, però aquesta Sabadell de la dual velocitat i les diferències, no? entre persones i entre barris continua augmentant, no? Vull dir que això històric, no? És que quan governa l'esquerra es redueixen les diferències entre territoris, entre barris, entre persones. Doncs miri, a Sabadell, 40 anys de governs teòricament d'esquerres, i veiem com cada vegada hi ha més diferències territorials entre districtes, entre barris o entre persones. Per tant, una de les grans inversions que sempre hem dit nosaltres és com aconseguim que la gent que viu a un barri doncs vulgui que els seus fills estudiïn en aquell barri, no? O que es dignifiqui l'espai públic de tots els barris de la ciutat i no buscar aquesta Sabadell a dues velocitats. També sempre hem dit que ens creiem o no ens creiem el tema de l'emergència climàtica, i no com un dogma, sinó, ostres, quan acabi aquest mandat hi haurà més o menys contaminació a la Gran Via? Hi haurà més. Quan acabi aquest mandat hi haurà més pas de cotxes a la ciutat de Sabadell o hi haurà més? Quants carrers s'hauran pacificat en aquest mandat? Zero. O sigui, això no està en l'entorn de l'emergència climàtica. Per tant, hem de ser conscients que el major repte, que no és competència municipal, però que sí, tots els partits ens posem a una, hem de solventar un problema de Sabadell, que és el tema de les rondes. Per tant, parlem molt de quatre coses de la Gran Via, però no enfoquem l'energia en fer la ronda nord, perquè amb la connexió de Castellar tu pots planificar tant l'espai central com la Gran Via. Pàrquing del passeig, que és un tema, és un debat que diu no, és que no s'ha de fer, no, perdoni, i què fem amb el forat que tenim aquí? Però el debat no és pàrquing sí, pàrquing no. El debat és per què serveix el pàrquing. Si el pàrquing serveix perquè el Vapotru hi fem un espai naturalitzat i amable, doncs a favor del pàrquing. Si el pàrquing serveix per pacificar carrers cèntrics i fer més dinamisme comercial, doncs a favor del pàrquing. I que aquest dinamisme i que aquesta pacificació no la mirem només a l'espai central, sinó, torno a dir, la igualtat entre districtes, entre barris, entre territoris. Per tant, aquesta mirada global en el que no estem d'acord en els pressupostos. I després, una cosa que a mi m'agrada molt, que és el dia a dia, les coses petites, el que ens dediquem als regidors i regidores. Quan tu parles amb veïns sobre grans propostes i diu, vale, això està molt bé, però on aparcarem? Perquè has de pensar que tenim ciutadans de la ciutat que marxen a les 8 del matí, arriben a les 7 de la tarda i estan 30 minuts donant voltes i dius, hòstia, porto tot el dia treballant, vull arribar a casa, estar amb els fills, estar amb la dona o fer el que hi he de fer. També hem de pensar en això. Hem de pensar en les molèsties, al tema de les plagues. Hem de pensar en això. Vull dir, aquestes petites coses, o neteja o de seguretat, que suposo que també
sí,
podem
anem,
parlar
ara
més d'això. Però vull dir que són moltes cosetes, en macro com micros, que entenem que el pressupost és més de tràmit que no d'estratègic.
Un petit detall. Ha dit no s'ha pacificat cap carrer. Entenc que el tram del carrer Indústria que s'està pacificant no el considera.
Bueno, és una semipacificació, perquè és veritat que podran passar cotxes a... Per tant, és una semipacificació, però bueno, excepte el carrer Indústria, si m'accepta l'esmena, pues, clar, en 4 anys, en un entorn en què teòricament el propi govern parla d'emergència climàtica i pacificació, pues, és un examen doncs, que el suspenen.
Em parlava de seguretat i allà hi anava. Feien una roda de premsa presentant algunes queixes sobre seguretat. Des del seu punt de vista, què li passa a la ciutat a nivell de seguretat?
Bueno, jo crec que hi ha 3 temes. Hi ha 2 temes que són globals a totes les ciutats, o una gran ciutat com Sabadell, i parlo de l'àrea metropolitana de Barcelona, que és ens falta efectius de Mossos d'Esquadra. Per tant, hi ha coses que ens costa cobrir, que ens costa arribar perquè falta Mossos d'Esquadra. Això no és responsabilitat de l'alcaldessa. 2, tenim un problema amb les lleis. Quan intentem canviar el codi penal per multireincidents, ocupacions conflictives, etc., o canviem les lleis, o és molt difícil entrar a solucionar aquest problema. O, com veiem avui als mitjans de comunicació, que Catalunya s'ha convertit en líder de producció de marihuana exportadora a Europa. I, per tant, per què? Doncs perquè tenim unes lleis aquí doncs, que no són suficientment dures com per actuar. Per tant, hem de canviar les lleis al Congrés dels Diputats i a partits, com el Partit Socialista, com Podemos, i els socis nacionalistes o independentistes, que no volen canviar aquestes lleis. I 3, tenim un problema a la Policia Municipal de Sabadell, que això sí que és competència de l'alcaldessa, que hi ha un problema d'organització, un problema amb l'intendent, un problema de material, vull dir, una sèrie de problemes que vam denunciar l'altre dia en roda de premsa, que això sí que és competència municipal i que hauríem de resoldre per garantir millor els drets de les persones de Sabadell amb una ordenança de civisme, de convivència, que no hi hagi la sensació que tot el que passa a Sabadell queda, no passa res, que tothom pot venir a Sabadell i és molt fàcil ser incívic o delinquir, i per tant el missatge de la institució ha de ser el contrari.
Quan feia la roda de premsa dijous passat, vaig estar mirant ahir l'arxiu, li donava una setmana de marge al tinent d'alcaldessa de Seguretat, Jesús Rodríguez, per parlar amb vostè i per resoldre aquestes qüestions. Fins ara, fins avui, alguna conversa?
Pues no hem pogut parlar. Sí que hem parlat una estoneta amb l'alcaldessa sobre aquest tema, no? I jo li vaig fer les meves reflexions i li va dir, home, si de tot el que vaig dir consideres que hi ha alguna cosa que no sigui veritat, doncs m'ho comentes. De fet, parlava d'adjudicacions arbitràries de moviments interns a la policia. Jo feia la roda de premsa dijous i divendres arribava una resolució de la Sindicatura de Greuges que em donava la raó a mi del que deia la roda de premsa. Com és possible que es convoqui una plaça amb 3 criteris, experiència, formació i entrevista, i s'acabi donant la plaça amb el criteri que marqui l'intendent? O amb el tema del drogotest, que jo denunciava que no hi havia drogotest, casualment, el dia següent de la roda de premsa van arribar els drogotest a la comissaria i ara ja els cotxes porten drogotest. En fi, jo crec que...
De totes maneres, aquí a Ràdio Sabadell, el tinent d'alcaldessa de Seguretat deia que les crítiques eren del tot infundades.
Sí, però jo de tot el que vaig dir, dic, a mi que em diguin quina és infundada. Jo tinc, la primera que vam dir era el tema de l'adjudicació de places, la Sindicatura de Greuges, el dia següent em va donar la raó. El drogotest, casualment, va arribar el dia següent. Que no estan els tàsers és un fet evident. El malestar dels policies per la manca de planificació ho veiem cada dia. Si segueixen el compte del sindicat de policies a Twitter, és un desastre diari. Per tant, que em digui a mi on està la mentida.
Sobre la seguretat de Sabadell, a Ràdio Sabadell fèiem una entrevista amb l'intendent dels Mossos d'Esquadra a la ciutat, ens deia que no hi havia cap problema de seguretat a la ciutat, que de fet els furts havien baixat, crec que deia que els furts a l'interior de vehicles sí que havien pujat, però el que era en general la delinqüència a la ciutat estava estabilitzada, que sí que hi havia un problema, com a tot Catalunya va dir, ho deia ara vostè, amb el tema de la marihuana, però que eren situacions que es detectaven fàcil i ràpid. Amb els Mossos d'Esquadra n'han parlat, d'aquesta situació d'inseguretat que denuncien?
Sí, sí, a part amb l'Enrique li vaig poder parlar d'ell, inclús de l'entrevista que vostè li va fer, perquè... Pues d'alguna manera li vaig dir que m'agradaria viure a la ciutat que ell parlava, en plan broma. Però no, jo entenc el que diu l'Enrique. Al final, a veure, Sabadell en general no és una ciutat que tu tinguis por, d'alguna manera. Però és veritat que detectem focus que si no comencem a actuar... Això de la seguretat i inseguretat, tu no passes un dia d'una seguretat segura a una insegura, o d'una sensació d'inseguretat a una sensació de seguretat. Això és progressiu i és, mira, pues, és que allà pues, sempre passa el mateix. Vull dir, són aquestes coses que hem d'anar aturant. Per tant, jo la reflexió que li feia, que és una reflexió compartida amb moltes associacions de veïns o veïns, és que aquí sembla que no hi ha llei, és que aquí sempre estem igual i detectem algunes coses, com pues, ocupacions, o, com poden ser multireincidència, o inclús d'altres més... menors com temes d'incivisme que o actuem o haurà un dia que arribarem aquí i dius, hòstia, doncs ara ja sí que estem en una ciutat extremadament complicada. Encara no és el cas, però el que no podem dir de la institució pública és dir que no passa res amb números de denúncia, perquè la majoria de coses que passen a la ciutat no es denuncien.
Canvio de tema. Grans temes de ciutat que tenim damunt de la taula. Un dels més evidents i dels que estem dedicant més estona és parlant d'aquest art tèxtil amb aquesta facultat d'infermeria, aquest projecte que ha anat avançant mica en mica. S'està capitanejant de forma correcta? Està avançant en el procés que hauria d'avançar?
Jo la crítica que tinc és que, i amb tot el que fa el govern, molta vegada li passa, no? Que és, tots són grans anuncis... però després va rascant i diu, bueno, però què tenim a dia d'avui, no? I ens passa, mira, amb totes les promeses que va fer l'alcaldessa, doncs ens trobem que acabarà el mandat i no n'hi ha ni una, no? Per tant, el tema de l'art tèxtil, que jo considero que és important i que espero que surti endavant, la reflexió que li fèiem nosaltres a l'alcaldessa, on ho fèiem al ple, és, escolti, abans de prendre aquesta decisió, que al final és cedir un patrimoni municipal que va costar 3 milions i mig d'euros, i si a més ens diu que hem de fer una aportació de 4 milions per deixar una mica preparada l'estructura, estem parlant de 7 milions i mig d'euros que han de pagar els ciutadans de Sabadell per una competència que no és pròpia, com és una universitat en què la gent paga la seva matrícula i la forma, vull dir, no és una competència pròpia, diu, fem-ho bé. Primer parlem art tèxtil, quantes persones vindran? Tenim un estudi de mobilitat per veure si és la millor opció, és a dir, Gran Via... encara no s'ha pacificat, com afectarà la mobilitat, com afectarà els veïns. Dos, quina capacitat de creixement tindrà. Això ens assegura que la UAB no renunciarà a cap de les facultats que té a la ciutat a Covadonga per aprofitar l'espai, ja que és un espai cedit i allà són terrenys propis de la UAB. Vull dir, són preguntes que, vull dir, el titular està molt bé i ens hi sumem, però quan preguntem doncs no hi ha respostes clares. Per tant, apostem per l'art tèxtil? Sí. Apostem perquè hi hagi investigació grau universitari? Faltaria més, és molt positiu per la ciutat. Però l'única preocupació que tenim nosaltres és fins quin punt o no, on està la línia que la ciutat hagi de sufragar un grau universitari a la UAB quan no és una competència pròpia. És a dir, nosaltres hem de facilitar, no?, posar catifa vermella a totes les inversions, a tot l'atractiu, a tot el que faci falta, però sense perdre la perspectiva que al final... som un municipi, competència municipal, i tenim recursos limitats i no il·limitats.
Capitalitat de la cultura catalana. Aquest projecte ha de materialitzar-se en breu, perquè el 2024 ha de començar aquesta capitalitat. El debat de política tenien un debat sobre si la Casa Duran havia de ser o no la seu d'aquesta oficina de capitalitat de la cultura catalana. Com estan veient aquest projecte des de Ciutadans?
Pues, molt desconnectats, però perquè així ho ha decidit el govern. És a dir, nosaltres quan es van plantejar allò de la capital de cultura catalana, que nosaltres vam votar que sí, nosaltres dèiem, mira, votarem que sí, perquè encara que per molt malament que ho fem, ja serà positiu per la ciutat. Perquè al final els artistes, els creadors, la gent de la cultura, els dona igual a baralles polítiques. Ells volen fer cultura, volen fer creació... I la cultura catalana doncs, és un espai doncs, que important. Aquí hi ha un problema polític, que és que a diferència dels pressupostos, que és un acord de govern i que són 14 persones, perquè Sabadell sigui ciutat de la cultura catalana, feia falta unanimitat. Si un grup s'abstenia, ja no sortia. I va haver-hi dos grups, que no va ser jo, va ser la Crida i Esquerra, que van posar unes condicions per votar que sí. I en la Junta de Portaveus es va quedar en aquestes condicions. I van votar que sí, i el dia següent de votar aquestes condicions es va rentar les mans Junts i el govern i van tirar pel dret, deixant tirats d'alguna manera a la resta de portaveus. Per tant, com jo no vaig posar les condicions, però sí que estava en una reunió en què es fixaven les condicions i jo per lleialtat política amb un compromís que van adoptar, doncs fins que això no es solucioni, jo no participaré de res que tingui a veure amb això. I això no vol dir que no vulgui que funcioni, eh? Perquè jo vull que funcioni, però per això, parlaríem de la cultura, del teatre, de la creació, de la literatura, de tot el que pugui venir. Però jo crec que s'equivoquen el PSC i Junts enganyant els portaveus municipals i apropiant-se d'una cosa que ha de ser de ciutat i que va sortir perquè van voler els grups polítics. No perquè un grup fes la proposta, perquè això no és qüestió de 14, és qüestió de 27. Per tant, aquesta és la situació del projecte.
Al llarg de l'entrevista ha anat planant. Perdó, però quina relació té ara mateix Ciutadans amb el govern, amb el PSC i la regidora no adscrita Marta Morell? I en algun moment ha pensat que encara tenia opcions de ser el soci preferent de Marta Ferrés en els últims temps?
No. Jo crec que com des del 2019 ens hem fet aquest tipus d'entrevista, vostè sap que jo li deia que des del minut 1 l'alcaldessa tenia molt clar que ella volia del seu soci preferent a Junts per Sabadell i ho tenia molt clar i va sortir. Va haver una finestra d'oportunitat al final del 19 on els que vam seure i vam fer un intercanvi de propostes. De fet, nosaltres vam presentar diversos escrits. Vam fer propostes d'investidura, propostes d'ordenances, propostes de pressupost, propostes de mandat sense assessors, sense entrar al govern, no? Donant recolzament i estabilitat des de fora, però ells van preferir pactar amb Junts per Sabadell. I és molt legítim. I la relació que tenim amb el govern pues, és correcta. Cadascú en les seves posicions, cordial, parlem, vull dir, no tampoc tinc queixa de la relació més de l'àmbit personal, evidentment doncs, podríem donar més informació, podrien intentar cercar més acords, però ells amb els 14 tiren i al final és legítim.
I creu que és una oportunitat perduda per Ciutadans? El fet de no haver pogut influir en aquest mandat com semblava aquella nit electoral en què jo ja li preguntava,
sí,
no?
Sí, totalment. Clar, ja teníem l'oportunitat, hi havia dos camins. O era Ciutadans o era Junts per Sabadell. Per tant, jo ja lamento que no hagi sigut Ciutadans doncs, per totes les propostes que vam fer per escrit, per les que farem i per les que farem. Al final és una oportunitat, però no tant que l'hagin perdut nosaltres perquè no hem tingut l'oportunitat de tenir-la.
Li vull preguntar, abans d'anar a la part final de l'entrevista, aquesta tarda s'ha de presentar els actes del Nadal a Sabadell. Hem de saber una mica com serà aquest Nadal a la ciutat. No sé si els portaveus tenen una informació, en tot cas no cal que me la digui si no la pot dir, però com hauria de ser aquest Nadal? Ho dic perquè hi ha un debat damunt la taula a la ciutat sobre com es gestionen determinats actes en què hi ha algunes queixes per part d'alguns grups polítics, no? De si s'està sent massa restrictiu en algunes coses i massa poc en les altres, no? Per exemple, hi havia el debat sobre Festa Major i després alguns altres actes en què no s'ha estat tan restrictiu. Des del punt de vista de Ciutadans, està passant això a la ciutat? És a dir, s'està sent molt restrictiu en unes coses i molt poc en les altres? I què hauria de passar amb el que ha de venir?
De fet, això ho veurem. Vam tenir amb una incidència al voltant del 100 en Festa Major, va ser hiperrestrictiu. I ens plantarem amb una incidència al voltant del 200 al Nadal i això serà un festival de masses. Això ens ho trobarem. Són aquestes contradiccions. Que aquí el govern no ho sé per què ho va fer, perquè al final si la Generalitat et marca al Procicat unes línies, doncs no sé per què vam ser tan restrictius amb Festa Major. Bueno, es van equivocar i la Festa Major va sortir com va sortir per responsabilitat del govern. Però bueno, jo crec que el Nadal, mira, si em pregunta, una de les coses que sí que ha fet aquest nou govern doncs una mica és organitzar el Nadal. Per tant, jo crec que el Nadal sortirà bé, també perquè ha pujat molt la inversió, s'ha de dir, però s'haurà de veure l'entorn sanitari com ho limita. Però bueno, el Nadal de l'any passat, que teníem una incidència molt superior i la ciutat estava exceptuant la cabalgata, que va ser una mica, no va ser multitudinària, però déu-n'hi-do la ciutat com estaven els carrers. Per tant, jo crec que serà en aquesta línia.
Per tancar l'entrevista, s'estan movent coses de cara al 2023. A Ciutadans, de moment, no ens han dit si les estan movent o no les estan movent. Entenc que de moment són en clau interna. Serà el candidat el 2023 per Ciutadans?
Pues aquí hi ha dues decisions. Primera, la personal, no? Que si jo vull ser candidat i continuar en el projecte, i dos, que el partit vulgui que jo sigui candidat i continuar el projecte. I, en principi, a dia d'avui les dues són positives, les dues són afirmatives. Per tant, jo crec que abans de l'estiu, o sigui, al contrari que en el mandat anterior, que van trigar molt, jo crec que un any abans de les eleccions sabrem qui és el candidat per Ciutadans al 2023, i sigui el que sigui, continuarem al consistori, però si vostè em pregunta avui, doncs sí, ara mateix doncs, em veig amb forces de ser el candidat.
Sigui el que sigui, continuarem al consistori? Es presenti qui es presenti?
Sí. Vull dir que sigui el que sigui el candidat de Ciutadans al 2023, tindrem representació al consistori. Jo això ho tinc claríssim, vull dir, a l'espai és...
Sí, això ho té clar?
Jo ho tinc claríssim, sí, no, això no tinc dubtes.
No perquè vingui a desmentir-li aquesta qüestió, no? Però les últimes eleccions arreu on han anat Ciutadans han estat patacades importants. Vostè creu que han aconseguit consolidar una massa important a la ciutat independentment de la marca, entenguim l'expressió?
La marca és el més important a qualsevol elecció. Però el que jo li dic és que el treball que s'ha fet per part de Ciutadans a la ciutat li dona amb seguretat l'entrada al consistori. Amb quants? No ho sé. Això és el treball també que hem de fer. També el 2023 jo entenc que la marca estarà millor que avui, però en tot cas el que em preguntava, vostè s'hi veu com a candidat? Jo m'hi veig, però primer hem de veure quin és el projecte, també parlar amb el partit, però ara mateix, si l'equip que tenim ara mateix ho considera, i això ho veurem, probablement abans de l'estiu tindrem en seguretat un projecte i un candidat.
I ho explicarem a Ràdio Sabadell. Adrián Hernández, gràcies. Segur. Per haver-nos acompanyat.
Moltes gràcies.
Que tingui un molt bon dia.